Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De tertúlia.
Vinga, va, un minutet que passa a les 10 del matí. Obrim el primer cafè, temps de tertúlia. Avui ens acompanya Javi Rodríguez. Ell és comissionat, com sabeu, de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Javi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'advocat Ignacio Rigau. Ignacio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
De seguida saludarem també el periodista i politòleg Santi Sánchez, que també ens acompanyarà aquesta horeta de tertúlia. Un dia abans que arribi el Congrés... Ara sí que sí, la famosa llei d'amnistia. Hi ha poc més de 24 hores de la votació de la llei d'amnistia al Congrés. Milers de persones, ja siguin 70.000, segons deia el PP, o 45.000, segons la delegació del govern, que es concentraven ahir diumenge a la plaça Espanya de Madrid, convocades, evidentment, pels populars, sota el lema Una Espanya Forta. I van parlar diferents polítics al respecte. I va parlar, per exemple, Isabel Díaz Ayuso.
Ahora no es terrorismo. Ahora Otegi es un hombre de paz. Ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista, como hace meses. Ahora no. Y ahora resulta que el gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy.
I parlava també en aquest acte el líder dels populars, Núñez Feijó.
Han desatado una tormenta de dignidad en toda España. Y esa tormenta de dignidad cada día es mayor. Cada dia és més fuerte.
I contestava tot plegat, ni més ni menys, que la portaveu del Partit Socialista, Esther Peña. Què hi deia Esther Peña? Això.
La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado aquí en Galicia. No, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor y desde el agravio para... deslegitimar lo que hay y para reclamar el poder.
I ara bé, no era l'única que hi contestava, perquè també ho feia la secretària general de Podem i diputada al Congrés, Ione Belarra.
Nos preocupa enormemente que, si no nos falla la intuición política, vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, una ofensiva judicial salvaje a la ley de amnistía, aún peor que la que vimos contra la ley solo sí es sí.
Doncs déu-n'hi-do l'aquella aliada encara a dia d'avui amb la llei d'amnistia. Javi Ignacio, com ho voleu començar,
bueno,
això?
Jo el que recomanaria a la gent que ens està escoltant és que es posi a veure les imatges, no? Les imatges d'aquell míting de Núñez Feijó, perquè es pot veure, no? La poca energia, no? El fracàs, no? que respirava en aquella plaça. Al final... tu pots agrupar, no?, a la teva militància a qualsevol plaça, però això no vol dir ni que tinguis raó ni que sigueu majoria, no? Jo crec que la majoria està precisament per girar full, la majoria està per passar pàgina, i per tant jo crec que aquesta seria una mica la tònica on està Catalunya i la resta d'Espanya.
Això m'ajudarà també l'Ignacio a comentar-ho una mica, ell que hi entén de dret... i de tot plegat, però deia al matí que és veritat que Isabel Díaz Ayuso deia terrorista Otegi, o deia també xenòfobs a la gent de Junts, i jo recordava que l'únic partit que té alguna condemna judicial és el Partit Popular i per corrupció.
No, de fet no. El Partit Popular el que té va ser condemnat com a partícipe a título lucrativo, que no és una condemna penal, sinó que és una condemna civil. Simplement és una forma de dir que tu... et vas beneficiar d'un delicte que no ets responsable del delicte, sinó que has de retornar fins a cert punt o has d'esmenar aquells mecanismes... Però que
per,
van...
per tant, és corrupció, lucrar-se d'un...
Bé, és que simplement no. La llei en aquell moment no permetia condemnar entitats per corrupció.
Val.
Va ser a partir de 2015, amb una reforma, de fet, del PP, que, per, que ara les persones jurídiques poden ser condemnades. Uh-huh. Partits, empreses, o qualsevol, de fet, associacions, qualsevol persona jurídica pot ser condemnada. Per tant, el PP només va ser condemnat en aquest sentit, o designat en aquest sentit com a persona que es va lucrar... Uh-huh. Però que es va lucrar, diguem, sense la seva col·laboració en la producció del delicte. Si aquells mateixos fets... És una ficció jurídica, això, però si aquells mateixos fets es posessin avui dia, doncs segurament seria condemnat. De la mateixa manera que el PSOE amb el cas del Zero, o la mateixa manera que potser Convergència i Unió amb el cas del 3%, que encara està sub iudic, vull dir. Però si no va ser condemnat per corrupció perquè la llei en aquell moment no preveia una condemna per corrupció. Per començar, perquè no existeix el delicte de corrupció, no? Per una condemna a persones jurídiques.
Dit això, va, el que ha passat aquest diumenge, aquesta manifestació amb el Partit Popular, com han contestat també els líders socialistes i de Podem, i en definitiva, si ha de servir o no una llei com la llei d'amnistia, que demà es votarà al Congrés dels Diputats, suposo que amb un debat certament encès, a pacificar-ho tot plegat.
Mira, jo començaré intentant trobar una mica de terreny comú. Jo no crec, o no estic, en principi, en contra d'una llei d'amnistia. És a dir, no estic en contra d'un debat profund i sincer en què les diferents parts del procés, no, o els diferents engranatges que van participar en tots els fets de 2012 fins a 2017, 2018, 2019, parlin entre elles i arribem a un full nou, no? Com deia abans el company. Jo no estic en principi en contra, perquè jo sé que cadascú té la seva quota de responsabilitat, que des del govern central es van cometre actes que són possiblement mereixedors de retret, i definitivament des del govern de la Generalitat es van cometre actes que són definitivament mereixedors de retret. Jo crec que un diàleg, ni tot un diàleg, perquè és una paraula molt podrida avui dia, no? Però jo crec que una conversació profunda, sincera, honesta, no estaria malament. Ara bé, sempre quan hi hagués, com hi ha una encíclica molt bonica que es diu Espíritu Paràclito, que parla de tres maneres, no? Que és fer firme, ànimo humilde i ganes d'aprovechar. Doncs això, si hi hagués això sobre la taula, em semblaria molt bé. Però el que és indissociable de la llei d'amnistia és que és una conveniència política entre el govern de Pedro Sánchez, que és parlamentàriament dèbil, i el govern, les forces independentistes, i molt concretament Junts per Catalunya, que simplement vol saquejar el govern central, l'estat espanyol, l'estat de dret, l'estat constitucional, i aprofita a cada moment per fer-ho. Aquí Junts no se'l pot retreure res, està aprofitant una posició de clara debilitat i falta absoluta d'escrúpol per part de Pedro Sánchez i del PSOE actual. Però el que és indissociable és que aquesta conversació, aquest full nou, fins i tot aquesta espècie de discurs que feia el teu... No me'n recordo, sisplau.
Rodríguez.
Javi. El que feia el Javi és putrefacta com aproximació. Per un costat, perquè és pura conveniència política. Per un altre, perquè la democràcia constitucional, l'estat de dret, l'estat d'obligacions i llibertats, de drets fonamentals, etc., no es construeix sobre la majoria que pot simplement arrollar la minoria, que no és tan minoria, també et diré. No es construeix sobre això. Es construeix sobre, precisament, unes salvaguardes constitucionals, que la gent és igual davant de la llei, que els polítics són iguals davant de la llei, que tot se sotmet, que som lliures gràcies a que som esclaus de la llei.
Santi Sánchez, bon dia,
Bon dia.
De seguida t'escoltem respecte a tot plegat, abans, però com que feia al·lusió directa. Javi.
No, jo crec que aquí, o sigui, només cal veure, no, els posicionaments d'Isabel Díaz Ayuso, no, la confrontació, les paraules grosses, no, que utilitza Isabel Díaz Ayuso, que van totalment desencaminades al camí de la convivència. Jo crec que si ens plantegem que tant a Catalunya com a la resta de l'Estat cal girar full i, per tant, cal entrar en una nova etapa de convivència, qualsevol reflexió que vagi encaminada al frontisme, no, a pujar el to, perquè precisament Isabel Díaz Ayuso ara ja parla de terrorisme, ara ja parla parla d'una confrontació, no? Torna, no? al setembre del 2017 i nosaltres precisament volem defugir del setembre del 2017. Volem que el setembre del 2017 no es torni a repetir, no? Jo a mi m'agrada molt comparar què va passar quan governava Mariano Rajoy, perquè precisament va haver-hi no un, sinó dos referèndums d'independència, va haver-hi una declaració unilateral d'independència, va haver-hi un trencament, no? D'una part de Catalunya amb la resta de l'Estat, i ara precisament estem en un context en què aquesta part de Catalunya està sostenent el govern de l'Estat. I, per tant, jo crec que si les comparacions, diguem-ne, són odioses, precisament ara hem passat a una nova etapa que jo, sincerament, prefereixo a l'etapa del 2017.
M'agradaria saber, Javi, si penses com l'Ignacio, que Junts està designant el Partit Socialista, si més no el govern.
No ho crec. Jo crec que ells defensen els seus posicionaments, que segurament no serien posicionaments de partida del Partit Socialista, però el Partit Socialista està convençut en el que fa i està convençut en que cal fer el que calgui per girar full i cal fer el que calgui per integrar, no?, aquestes dues formacions, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya, en l'engranatge del funcionament de l'Estat. I jo crec que això s'ha aconseguit i en aquests moments estem en una nova etapa de convivència on la gent ja no s'enfada amb els seus amics i familiars precisament per el seu posicionament de del procés, no? Ara cadascú té el seu concepte, no?, del que és l'Estat, i cadascú té el seu concepte del que és l'autogovern, però això no implica que haguem d'arribar a la tensió que es va arribar al 2017. A mi m'agradaria que la gent fes aquest exercici, no?, aquest exercici de pensar com va viure, no?, aquella tardor del 2017 i veure com s'està vivint ara mateix això. I veure també qui són els que estan confrontant. Perquè els que estan confrontant aquí són el Partit Popular fins a un punt que és quasi irrespirable. Irrespirable, perquè la retòrica que s'està utilitzant aquí és una retòrica frontista, i jo m'atreviria a dir que estem arribant a un punt quasi guerra civilista en el cas de Vox. I, per tant, jo crec que això s'ha de començar a fer aquest plantejament.
Després comentarem fins on creu que arribarà tot plegat. Abans, però, Santi, estàvem iniciant aquesta tertúlia comentant la manifestació d'ahir del Partit Popular a la plaça Espanya de Madrid, sota el lema Una Espanya Forta. Escoltàvem el que deia Isabel Díaz Ayuso, condemnant Otegi per terrorista, Junts per xenòfoba, etc. A Núñez Feijó dient que tot plegat ha desfermat una tempesta de dignitat, deia el mateix Núñez Feijó. Ho valoràvem tot plegat i sobretot els hi preguntava tant a l'Ignacio com al Javi de què ha de servir una llei d'amnistia com aquesta.
Bueno, veig que ha arribat el millor debat del millor moment del debat i de la tertúlia. Disculpa, wow, per arribar una mica tard, primer de tot. Jo crec que aquí hi ha diversos aspectes, pel que ho venia escoltant-vos quan estava arribant a mica els arguments de les dues parts i també els talls de veu de Feijó i de Díaz Ayuso. Aquí hi ha diferents aspectes a comentar. Responent directament a la teva pregunta de què pot servir aquesta llei d'amnistia, jo crec que hi ha una intenció o una voluntat política que pot ser positiva en un primer moment, en el sentit de aquesta voluntat de voler passar pàgina, aquesta voluntat de desinflamar el conflicte, aquesta voluntat de anem a superar el que va passar el 2017. Ara, hi ha dubtes sobre... Dubtes de diferents aspectes, no? Per una banda, hi ha sobre la seva aplicabilitat a nivell jurídic, hi ha gent que està qüestionant que finalment es pugui dur a terme aquesta amnistia, i després hi ha dubtes expressats des de ahir mateix el senyor Gonzalo Boya en una entrevista a VilaWeb sobre la seva utilitat, en el sentit de dir fins a quin punt no ens trobarem que una vegada s'hi aplica aquesta amnistia i ja hagin amnistiat uns delictes, no s'obrin noves causes per altres motius, com estem veient ara en el cas de tsunami per terrorisme, o com hem vist aquest matí amb l'ampliació, diguem, de la investigació de la peça del cas Volkhov, en el cas de Puigdemont. Per tant, crec que hi ha un element interessant, que és, pot haver-hi aquesta bona voluntat política i pot haver-hi aquest intent, però alhora ens podem trobar, paradoxalment, que en paral·lel hi hagi noves causes judicials que acabin, diguem, portant a nous processos judicials i portant a noves condemnes, potser de presó o d'inhabilitació, a gent que ja estava amnistiada per altres delictes. Per tant, aquí jo crec que són dos debats en paral·lel i crec que és un debat que estaria bé posar sobre la taula. I remenant una mica l'argument que deia el Javi, hi ha un tema que sí que és veritat, que la llei d'amnistia, i també per una qüestió potser d'atzar parlamentari, no només
pel Partit Socialista, sinó també per Junts per Catalunya, en aquest cas, el que ha aconseguit, o no la llei d'amnistia, sinó aquestes eleccions, ha sigut tornar al debat polític o al tauler polític una formació que estava exclosa completament. No entro a dir si es van excloure ells, si els va excloure algú, no entro a dir qui ho va fer, però sí que és veritat que Junts per Catalunya no participava d'aquesta governabilitat de l'Estat, i en aquestes setmanes ja hem vist que el suport de Junts per Catalunya al PSOE va ser un suport puntual per una investidura i que cada decret s'haurà de negociar punt per punt. I crec que el PSOE faria bé de no creure que el suport de Junts per Catalunya és un suport gratuït i és un suport incondicional. Bàsicament perquè a nivell ideològic hi ha diferències i discrepàncies bastant profundes en el model de societat i en el model de país, evidentment en l'eix nacional, però també en el tema purament ideològic, i crec que el PSOE...
Creus que se li farà llarga la legislatura?
Molt llarga. Crec que se li ha fet llarga aquests primers decrets, que en principi no havien de ser una cosa gaire complicada, però s'han començat a fer llarg. És un primer avís de què és el que podrà ser aquesta legislatura, i el PSOE haurà de negociar amb Junts punt per punt. Llavors, bueno, serà complex tindran feina, jo crec.
Ells i nosaltres.
Sí, la veritat és que sí.
Per cert, que feia referència a aquesta entrevista de Gonzalo Boye a VilaWeb, un Gonzalo Boye molt, molt contundent, que ja avisava que hi haurà molta gent, com les coses no es facin bé amb aquesta llei d'amnistia. De fet, hi ha qui vol trobar-hi ja alguna escletxa. Nom propi, ja fa dies, el del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que està intentant, per terra, mar i aire, trobar l'escletxa adient perquè aquesta llei d'amnistia no afecti a persones com Puigdemont, com Marta Rovira, com la gent del Tsunami Democràtic, etcètera, etcètera. Ignacio.
A mi, per un costat, el que es fa el juez García Castellón, com a advocat, no em fa especial gràcia, perquè... A cap i a la fi, jo no dic la qualificació jurídica de delicte de terrorisme, que a mi em costa molt de veure. A cap i a la fi, el delicte de terrorisme necessita un... I així ho contempla tant la legislació internacional, que cobreix determinades parts del terrorisme, com la nacional. Necessita un atac molt directe i molt frontal contra l'Estat, que jo crec que, i molt organitzat, que jo crec que és difícil d'encaixar en el Tsunami Democràtic.
I em perdonem, Ignacio, és que l'altre dia m'emprenyava molt, i deixa-m'ho aquí, i ho poso també avui sobre la taula, però l'altre dia m'emprenyava moltíssim quan el jutge García Castellón usava aquest terme, el terme de terrorisme referit a Tsunami Democràtic, al CDR, etcètera, etcètera. Jo crec que un pot pensar qualsevol cosa, qualsevol. Pot estar-hi d'acord, pot estar-hi no d'acord, pot estar-hi d'acord o en desacord, però amb matisos, moltíssimes coses. Però l'altre dia deia jo, hosti, segur que tots coneixem algú, tenim un amic, un cosí, un tiet, el que sigui, que hi va participar d'alguna d'aquestes manifestacions. Nosaltres el podríem mirar als ulls i dir-li terrorista a la cara? Perquè és això el que va passar.
A veure, jo, de fet, tinc molts bons amics que van participar, que no, ni molt menys se'ls anomenaria terroristes, però que sí que es van creuar en aquestes manifestacions, sí que van participar, pel que sabem, moviments de tipus anarquista i de més, que entre ells, i això ho vaig veure, perquè vaig estar molt a prop, sí que es deien godari, que és una expressió molt infame. Dit això, a mi m'és igual si hi ha amics o no amics. La llei és objectiva en aquest sentit, i si no és terrorisme, no és terrorisme, i no es pot simplement anar atribuint delictes, que és el que ha de fer un jutge d'instrucció, però, d'altra banda, que no tenen encaix dins la llei. Hi ha una altra part important, i és que el terrorisme, i en qualsevol delicte, en el Codi Penal espanyol, s'ha de poder atribuir a un subjecte. És a dir, unes accions concretes respecte d'un subjecte concret. Així funciona la llei penal espanyola, que és una forma de garantir que no atribuïm conductes inconcretes a qualsevol persona que sembla més o menys responsable. I això, respecte al delicte de terrorisme, com respecte a molts delictes que es poden anar atribuint a Puigdemont i a la seva pandilla, no ho veig massa clar, tampoc. Dit això, un jutge d'instrucció, que és el jutge García Castellón, no deixa de ser una peça de l'engranatge criminal, de l'engranatge judicial, que atribueix delictes i investiga. Això no significa que estigui condemnant a les persones investigades. Per això se li diuen investigades i després acusades, no condemnades. Després s'obre el judici oral, i aquest judici oral, aquesta fase judici oral, es defensaran les parts respecte a les acusacions i les conclusions presentades per jutge, fiscals, acusacions, etc. I hi haurà un segon jutge que
condemnarà o absoldrà. Recordem, per exemple, que el jutge instructor del cas del procés, no?, del procediment de l'1 d'octubre, era el jutge... Ai, ara em surt la Mela, però no era la Mela. És Carmen Lamela. Bueno, era un, i després va venir Marchena.
Llarena, no?
Llarena, gràcies. Era Llarena, i després va venir Marchena, que era president del Tribunal Suprem en aquell moment, no? El president del Tribunal Suprem que va enjudiciar, no?, que va sentenciar. Això per un costat. Per tant, les diferents causes que es poden anar obrint em donen, com dic, relativament igual, perquè en algun moment o altre això s'haurà de resoldre i aquestes causes, diguem, tan mediàtiques, tan polititzades, acostumen a anar amb certa celeritat. Això per un costat. Per un altre, no podem tampoc abstenir-nos de retreure a Puigdemont, retreure, de fet, a tots els, jo crec que mal anomenats exiliats, que han defugit l'acció de la justícia, emparant-se, a més, en el parlamentarisme europeu, que em sembla també especialment perniciós i viciós, i, a més, hi ha un agravi comparatiu que em sorprèn molt, que des d'Esquerra Republicana no s'aboni més, que és que hi ha una part dels líders independentistes que es van quedar, entre ells Oriol Junqueras, per començar, que es van enfrontar a un procediment judicial i avui han estat indultats. I aquest agravi comparatiu, que jo crec que neix purament de la covardia d'uns i, per una altra banda, de la valentia o de, fins i tot, la responsabilitat d'uns altres, no pot ara, a més, convertir-se en un text legal, en un corpus legal, com és la llei d'amnistia, simplement perquè uns van intentar ser més llestos que l'Estat va respondre, fins i tot amb la col·laboració del PSOE, recordem que va aprovar l'aplicació del 155, i com va sortir mal la jugada, perquè estava mal calculada, perquè simplement era nefasta, ara, a sobre, l'Estat els ha de demanar perdó. És que és això, la llei d'amnistia. És l'Estat demanant perdó.
Javi. Jo, si estàvem parlant del jutge García Castellón, no? Jo crec que és totalment dissociable, no?, el fet que hi hagi... A Espanya hi ha 5.500 jutges, per tant, la confiança en el poder judicial és totalment dissociable a poder dir que el jutge García Castellón s'està extralimitant a l'hora de fer implicacions polítiques en les seves interlocutòries. És a dir, quan ella a les seves interlocutòries el que fa és comentar les esmenes que van apareixent a un projecte de llei que encara no ha estat aprovat per les Corts Generals, jo crec que tots podem dir que aquí hi ha implicacions polítiques i jo crec que, per tant, una cosa la podem separar de l'altra, no? Podem seguir tenint confiança en el poder judicial, podem seguir tenint confiança en el sistema judicial i també podem, valorar les accions que està fent el jutge de García Castellón. Jo coincideixo en algun dels aspectes que comentava l'Ignacio, no? Però sí que crec que aquí, o sigui... Tots, d'una manera o altra, tots els implicats en el procés, d'una manera o altra, han pagat pel que han fet. D'una manera o altra. Uns més, uns menys, això podria ser objecte de debat, però és evident que tots, amb el seu patrimoni, estan allunyats de les seves famílies, sense poder viure certs moments, no?, en les seves trajectòries vitals que tots haurien de poder viure, no? Jo crec que això s'ha donat i jo crec que això, no els hi sortirà gratis a ningú. És a dir, hi ha gent que ha estat 6-7 anys, no?, fora de casa seva, hi ha hagut gent que ha passat 3-4 anys a la presó, vull dir, hem viscut que tots han passat d'una manera o altra una factura, no? El que podem dir és que no han estat 11 anys de presó, no han estat 13 anys de presó, evidentment és aquí on es posa el límit, però jo crec que no, a ningú li sortirà gratis el que ha passat, i a la societat catalana tampoc. La societat catalana tampoc, perquè s'ha hagut de reconstruir el consens ciutadà, s'ha hagut de reconstruir la convivència. Jo crec que al final és aquí on rau, no?, el sentit d'aquesta amnistia, i és aquí on rau que els propis independentistes demanin aquesta amnistia. Fins i tot els que han passat per la presó i han estat indultats.
Passa que García Castellón, que paradoxalment és una de les persones que va portar tot lo de... Està portant tot lo del Castàndem, que afecta el Partit Popular, i també, paradoxalment, que Carles Puigdemont, que és qui havia avisat que quan entri en vigor aquesta llei d'amnistia vindrà sí o sí a Catalunya, etc etc, entenc, Santi, que pel que deia darrerament Gonzalo Boye, vés a saber si és així.
Veurem. No està clar, o sigui, el que és evident és que si hi ha un retorn a Catalunya, el retorn serà quan tinguin les garanties de que no hi hagi conseqüències. I fins que no estigui això garantit, no passarà. Per tant, hi ha qui situa aquest retorn una vegada s'aprovi la llei d'amnistia, hi ha qui situa aquest retorn 2 mesos després. Bueno, veurem, és que veurem. Realment és una incògnita que crec que ens estem preguntant tots i no sabem quan passarà. Sí que hi ha aquesta voluntat, evidentment, i bueno, veurem quins efectes pot tenir això a nivell polític a Catalunya, no? Perquè sempre s'havia comentat al llarg d'aquests últims anys que el seu retorn havia de tenir alguna mena de conseqüència, alguna mena d'efecte polític. A mi ara mateix em costa visualitzar escenaris on això pugui passar o com a mínim tenir l'efecte que inicialment podia haver tingut si s'hagués produït anys enrere, no? No sé quin és el moment, però sí que és rellevant que crec que evidentment l'amnistia tindrà conseqüències en el tabler polític català a nivell de partit, a nivell d'aliances parlamentàries, a nivell de les pròpies eleccions catalanes. No veurem què passa, bàsicament perquè en funció de qui sigui el candidat d'una formació o una altra, serà més fàcil o més difícil veure certes aliances el dia després de les eleccions.
Carles Puigdemont, que se li ha preguntat diverses vegades si repetiria com a candidat electe a la Generalitat de Catalunya, i ell ha dit que no, que es mantindria com a eurodiputat. Que és el mateix que ha passat a Esquerra. Jo no sé si us va sorprendre que Esquerra, per Aragonès, repetirà.
Bueno, aquí hi ha diverses preguntes. En el cas de Carles Puigdemont, sí que ell ha dit que això, que si retorna hauria de ser per, i si és candidat hauria de ser per algun motiu. Això és el que diu ell, i el que ell pensa, una altra cosa és el que pensa el partit. Evidentment, el partit li demanarà sempre, jo crec que hi ha una unanimitat a Junts per Catalunya de que ell vol que ell sigui el candidat a la Generalitat, i també hi ha una certa unanimitat en qui serà el candidat a les europees. Llavors, en aquest sentit, una cosa la podem donar per feta, pràcticament, el cas de les properes eleccions europees. El cas de la candidatura a la Generalitat, el partit pressionarà per aquí, això estic convençut. I no sé fins a quin punt. I el moviment d'Esquerra Republicana ens va sorprendre a tots, realment, perquè van ser un moviment bastant acompassat també amb els canvis de govern, i jo crec que hi ha una voluntat darrere de reforçar la figura del president i d'intentar capitalitzar el seu... Bueno, precisament, potser arriba una mica tard, però és aquesta voluntat d'intentar capitalitzar que tenen la presidència de la Generalitat. I, pel que sembla, els canvis no són per avançar eleccions. Tothom tenia en ment, jo el primer, que hi hauria un avançament electoral a Catalunya.
Es deia el novembre, eh?
Es deia el novembre, s'havia dit també fins i tot abans.
I anem cap al febrer del 25.
Avui en dia. Vull dir, encara no ho sabem perquè també depèn de molts factors, també si s'aproven pressupostos i si no s'aproven pressupostos, que és una altra de les grans carpetes que tindrem aquí a nivell polític al Parlament. I bueno, veurem. Jo crec que és un moviment per reforçar-lo, per tenir... S'ha nomenat també a Sergi Sabrià com a viceconseller. Crec que ha estat verbalitzat pel propi Sabrià. És per dir les coses que no pot dir el president. És a dir, veurem un final de legislatura, jo crec que a nivell retòric augmentarà des de govern el discurs o la confrontació potser amb els seus rivals polítics a nivell parlamentari.
Seguida pregunto una cosa respecte a aquests canvis i escoltem a l'Ignacio i al Javi, però és que em feia gràcia quan deies allò de Sergi Sabrià. Aragonès s'ha ficat al costat del seu Alfonso Guerra?
Hi ha qui diu que és el seu Òscar Puente. Hi ha qui diu això.
Bueno, que està me la guardo pel Javi.
Sí, jo crec, sincerament, crec que és veritat que el govern tenia un perfil més tècnic com a portaveu, que era Patricia Plaja, que el continua mantenint, i a nivell polític no tenia una persona, diguem, que pogués marcar... A més, les pròpies rodes de premsa dels dimarts, Patricia Plaja, els temes més polítics, una miqueta els deixava una mica a banda i tenia una posició molt... Bueno, molt institucional, diguem-ne, no? Jo crec que ara aquest perfil amb Sergi Sabrià, jo crec que guanyen aquesta segona vessant, i quan s'hagin de dir coses, o quan el govern de convingui dir una cosa en concret que surt, diguem, d'aquesta part més institucional, la podrà dir sense tants problemes. I crec que els canvis van per aquí.
Ignacio, canvis al govern de la Generalitat, Laura Vilagrà i Sergi Sabrià.
Bé, jo crec que, de fet, recuperant un comentari que feia, si se'n sorprenia que Puigdemont hagi descartat ser candidat a la presidència de la Generalitat i que, diguem, les figures, diguem, més conegudes, com pot ser Oriol Junqueras, ser-ho al seu torn també com candidat a la Generalitat, jo crec que s'explica per dues vessants. Hi ha una menys interessant, i és que de moment no poden,
moment simplement jurídicament no poden. Pel 2025, si surt bé la llei d'amnistia pels que volen que surti bé, segurament sí que podrien, però de moment no poden. Però hi ha una altra, i és que a Catalunya es viu un cert, o es respira un cert ambient autonomista, ambient que jo respiro amb molta alegria. Vull dir, ho prefereixo a 2017. I els dos candidats que s'hauran d'enfrontar seran, per un costat, Salvador Illa, que ja actua quasi com a president de la Generalitat, adquireix una faceta que, per suposat, és tècnica, però també una dimensió indiscutiblement política. De fet, cada pal que toca Salvador Illa sembla encertar, i manca BPC. I, per un altre costat, tenim a Pere Aragonès. Pere Aragonès, que té un govern dèbil i que no ha sabut marcar perfil polític. És un govern que, de fet, fa poc sortien enquestes, la majoria dels catalans no saben qui és el seu president. Una majoria, no la majoria, però una quantitat no... Era la majoria, no? S'estava pensant un 40
sí.
Llarg, però potser
no, era la majoria.
La majoria que... I això no està malament. Vull dir, en els països pròspers i rics i tranquils i serens, la majoria de gent no està interessada en política. Això no està malament. Ara bé, si això se li suma a un govern que jo crec que no té un projecte polític clar, no té ni tan sols un projecte en les seves paraules o en el seu marc ideològic nacional clar, i un govern que jo crec que simplement no és carismàtic, venint especialment d'una època molt hiperpersonalista, molt polititzada, molt ideologitzada, doncs Pere Aragonès necessita començar a adquirir dimensió de candidat. Perquè Pere Aragonès, en el seu moment, va ser una mica el candidat de rebot, no? El president una mica de rebot. Especialment amb una figura que encara té molt poder, molt ascendent polític, com és Oriol Junqueras, o com és altres figures, o com són altres figures dins de l'òrbita Esquerra Republicana, com pot ser en una, diguem, en una estètica completament diferent, com és Gabriel Rufián. El cas és que ara ha de vestir, no?, el vestit de president, Pere Aragonès. I, per una altra banda, té un candidat que ja el vesteix amb molta soltura, com és Salvador Illa. A partir d'aquí, jo no crec que, o em sembla una tàctica molt vella, molt antiquada, perquè donar focus a Sergi Sabrià simplement perquè digui el que el president no pot dir. Perquè jo crec que la societat catalana simplement no està en aquest punt. La societat catalana, antropològicament parlant, en el pel que fa a la política, no busca un candidats forts o homes forts. No és tant això. Jo crec que la societat catalana busca candidats que guanyin, busca representants que guanyin aquí, que hi hagi correspondència entre el que promet i el que s'acaba executant, i en última instància que guanyin a Madrid. És a dir, els presidents catalans que més èxit o més arraigo han pogut tenir eren aquells que podien anar a Madrid, demanar coses i tornar a Catalunya amb les coses sota el braç.
Per ser curosos, les dades que feia referència a l'Ignacio eren un sondatge del CEO fet el juliol passat, l'estiu passat, que deia que el 55% dels catalans no sap el nom del president de la Generalitat. Anem a desgranar-lo, Concretament diu que un 45% diu correctament el nom del president, és a dir, Pere Aragonès, un 5% en dona un nom aproximat, un 5% més el diu malament i un 45% directament no el sap. Bèstia, això,
eh? A les proves me remito.
Javi. No, a veure, jo em quedo amb una idea de l'Ignacio, no? Que és que Salvador Illa està actuant com a president in pectore, no? de Catalunya. Al final, s'ha donat una situació inaudita en què el govern de la Generalitat s'ha convertit en un comitè de campanya i al final és el cap de l'oposició la persona que està pendent de la governabilitat de Catalunya. I jo crec que això és el que marcarà precisament els propers mesos, incloent també els pressupostos de la Generalitat. Que mentre uns s'asseuen, no, a negociar pensant únicament en motius electorals, altres segueixen tenint el cap, diguem-ne, la governabilitat de Catalunya. Jo crec que al final això s'acabarà dirimint a les eleccions catalanes i jo crec que li acabarà passant factura a Esquerra Republicana, que ha demostrat un cert amateurisme en l'exercici del govern de la Generalitat. Jo crec personalment que se'ls ha quedat gran al govern de la Generalitat i que han posat més excusa que no pas feina, no? Que al final és el que acaba donant resultat.
Per cert, que en una entrevista a Televisió Espanyola, precisament Salvador Illa acaba d'estendre la mà al govern de la Generalitat per aprovar uns pressupostos. Això sí, ha avisat que no hi haurà cap canvi de cromos entre els pressupostos d'aquí i els d'allà, entesos com els de Catalunya i els de l'Estat. Santi.
Hi ha diferents aspectes aquí. El tema ha sortit molt sobre la taula, el nom de Salvador Illa. Uh-huh. L'Ignacio deia que sembla encertar amb tot el que fa Salvador Illa i que ja està actuant a president inspector de la Generalitat. És cert que Illa té una aura més, bueno, una aura presidenciable, té és una figura que projecta com a mínim aquesta imatge a nivell públic, és una figura que desperta molt d'interès també a nivell periodístic. Ara bé, jo el que volia preguntar-me és si li serà suficient això per ser president de la Generalitat, perquè no oblidem que fan falta unes majories al Parlament i fa falta una combinació, diguem, de, pues això, d'escons per poder ser president. A Catalunya els temps de les majories absolutes s'han acabat des de fa molts anys i no hi ha cap partit que pugui superar una barrera electoral. Ja dic, només dic dels 50 escons, que ja no és una majoria absoluta, però seria un resultat molt, molt ampli. Que sigui president depèn, bàsicament, o en el futur, de com estarà la relació entre socis, bàsicament, i quines relacions tindrà ell tant amb Esquerra com amb Junts, com qui estarà al capdavant d'aquestes formacions en aquell moment. Per tant, que no... O sigui, potser és prematur dir que pot acabar sent president, perquè depèn de molts factors i depèn, bàsicament, de què és el que acabi passant entre socis, no? I també una mica recomanant la idea que deia l'Ignacio d'aquests presidents que van a Madrid i porten coses, no? Es va donar una circumstància a les últimes eleccions generals, que s'havia detectat a nivell politològic, que és un cert vot dual, el clàssic vot dual que s'havia donat antigament en votar Catalunya Convergència i votar al Congrés el Partit Socialista. Això està començant a detectar-se, en certa manera, amb vots a Catalunya, o sigui, diguem, a les eleccions autonòmiques votar el PSC i a les eleccions generals votar el Partit Popular. Això s'ha donat. Això s'ha detectat últimament i crec que és significatiu. Per tant, bueno, sí que és veritat que ella, per ser del mateix color polític que el president del govern, tindria més fàcil, en teoria, obtenir aquests rèdits, però veurem fins a quin punt això, insisteixo, si és suficient o no.
Per cert, abans que parlàveu dels pressupostos, se m'acaba d'il·luminar la bombeta. No hi ha pressupostos ni al govern de la Generalitat ni el govern de l'Estat, però és que tampoc l'Ajuntament de Barcelona.
No.
Per tant, el guirigall pot ser important.
Sí.
Pot ser importantíssim, de fet, el proper any. Fem una cosa, anem a publicitat, de seguida parlem de... Ai, 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 l'Operació Catalunya, va.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
És hora de posar-se, però és hora de posar-se DIR. Clar, perquè al DIR tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Activitats dirigides, DIR Bootcamp, piscines, pàdel i molt més. Apunta-t'hi ara per 12 mesos i paga'n només 6. Tens temps fins al 31 de gener. Corre, que s'acaba! Hi ha més inscripció gratuïta online. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Temps de tertúlia.
Vinga, va, 20 minutets ben bons que encara ens queden de temps de tertúlia amb el primer cafè que avui ens acompanya Javi Rodríguez, Ignacio Rigau i Santi Sánchez per comentar tota l'actualitat. Una actualitat que també passa per aquesta Operació Catalunya. Ahir feia referència també Laura Borràs, de Junts per Catalunya, la presidenta del partit. Creu que la llei d'amnistia és més imprescindible que mai després de les informacions sobre l'Operació Catalunya, ho deia així.
I que arran de les informacions aparegudes també aquestes darreres dies i setmanes, encara és més imprescindible que mai. Tot el que hem anat sabent de l'Operació Catalunya aquests dies, en un estat de dret, en una democràcia consolidada, hauria d'haver provocat un terratrèmol d'una dimensió incomparable.
D'una dimensió incomparable, deia Laura Borràs. No sé si incomparable o no, el fet és que anem descobrint noves coses de l'Operació Catalunya i sembla això Mortadelo i Filemón una mica, o Pepe Gotera i Otín, no ho sé. Avui què sabíem? Doncs bé, que un empresari afectat per l'Operació Catalunya ha demanat al jutge d'Audiència Nacional, també Manuel García Castellón, que torni a investigar Villarejo. Per què? Doncs bé, aquest empresari és Javier Pérez Dolcet, que, per cert, el 92 va ser fundador d'una de les primeres empreses de compraveta per internet. Doncs bé, aquest senyor ha demanat reobrir la investigació en descobrir que l'excomissari el va investigar i fins i tot va portar dades falses sobre ell a canvi d'informació sobre polítics. Qui n'ha parlat també de l'Operació Catalunya darrerament és el president de l'Aragó, el popular Jorge Azcón, que ha defensat l'espionatge en l'Operació Catalunya i el cas Pegasus perquè assegura que l'independentisme lluita contra els valors constitucionals. I a tot plegat, Esquerra Republicana, que ha presentat una proposta per completar l'informe sobre l'evolució de l'estat de dret a Espanya, que cada any redacta la Comissió Europea, i és que precisament els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea reuneixen aquest mateix dilluns a Brussel·les, una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. No s'abordarà les qüestions lingüístiques, allò del català, el basc i el gallec al Parlament Europeu, cosa que han deixat per més endavant. Santi, Operació Catalunya.
Veurem com afecta les relacions Esquerra-PSOE. En aquest cas, o govern PSOE, perquè crec que aquestes últimes setmanes, la setmana passada, hi ha molt malestar a Palau amb el que ha estat passant i amb la desclassificació de l'informe. A veure quines conseqüències té. Crec que hauria de ser un punt d'inflexió, un abans i un després, com a mínim el que ha passat en relació al president de la Generalitat. És un tema bastant greu i prou greu, bàsicament perquè la pregunta és si es va estar espiant el telèfon de Pere Aragonès quan s'estava negociant amb el PSOE, el CNI estava espiant el seu propi govern. És la pregunta que em faig i, per tant, crec que és una cosa bastant, bastant greu i que
cosa
podria
que la
tenir conseqüències.
Exdirectora del CNI hauria donat el seu vistiplau per fer-ho, eh?
Sí, també costa de creure que
havia de compareixer l'altre dia, va acabar compareixent després d'una hora i mitja o dues hores de retard per problemes informàtics. Ailes. Clar, del que va dir no n'ha transcendit res, perquè no pot transcendir absolutament res, però jo crec que alguna cosa acabarem sabent. Ignacio.
Bé, pel que fa a l'Operació Catalunya, hi ha diversos fronts. Hi ha una part que ja coincideixo amb el senyor Azcón, el president Azcón, i és que si hi havia motius fundats, i jo crec que els havia, per respiar, l'espionatge jo crec que es pot defensar com una actuació fins i tot proporcional i adient. Al cap i a la fi, en el moment en què Tsunami Democràtic estava actuant,
tsunami democràtic, de fet, fent honor al seu nom, era una espècie de força inconcreta que no sabíem qui la dirigia, encara no sabem qui la dirigés, per suposat hi ha sospites, no? S'havia parlat fins i tot que havia, era Marta Rovira, no?, una de les persones involucrades, que no ho sé, no ho sabem, però hi havia sospites fundades com per, i fins i tot diria temors fundats, com per espiar. Per un pur principi de defensa del propi estat. Al cap i a la fi, el tsunami democràtic aconsegueix ocupar una infraestructura estratègica com és un aeroport. Per tant, jo crec que hi ha motius fundats per espiar no l'independentisme en general, però sí vectors de poder de l'independentisme que eren molt importants i que, no oblidem, 2017-2018, amb la publicació de la sentència, aconsegueixen segrestar la vida pública catalana i aconsegueixen segrestar fins i tot la seguretat i l'ordre públic catalans. Jo crec que aquí hi ha un motiu fundat d'intervenció. Ara bé, ja, i això parlo com a advocat i també com a ciutadà, hi ha parts d'aquesta intervenció utilitzant Pegasus que no en sabem, diguem, tot l'àmbit, tot l'abast, perquè tampoc el podem saber, però que em semblen completament desproporcionades i legítimes. Per exemple, sabem, això sí que hem sabut, que es va espiar els telèfons dels advocats d'alguns dels líders independentistes, o sabem que es va espiar parts, que no, que durant parts, per exemple, de les negociacions, amb, com deia el Santi, amb el PSOE, que no ve al cas. Tampoc ve el cas espiar tot una negociació política. I això em sembla desproporcionat. Tot això sempre gaudia de l'autorització d'un jutge, que és un argument una mica circular. Dir que és legal perquè ho diu un jutge, o com ho diu un jutge, és legal. No, a mi no em satisfà massa. Però, com dic, en principi l'espionatge a través de Pegasus o, dirigit per l'Estat, pel CNI, em sembla correcte perquè hi ha una part d'aquest espionatge que estava justificat. Hi ha altres parts de l'Operació Catalunya que no em semblen justificades i que, de fet, ens fan, fins a cert punt, un flac favor. L'utilització, per exemple, del comissari Villarejo em sembla d'una torpeza política i d'una immoralitat que són molt difícils de descriure. Per un costat, perquè no era necessari. És un argument espuri, però no era necessari. El problema de l'independentisme no se solucionava simplement substituint els seus líders o embrutant la reputació dels seus líders. I el cas de Xavier Trias és especialment punyent. I jo espero...
És flagrant.
I jo espero una reparació política és impossible, especialment perquè hi ha altres que també haurien de demanar perdó i no ho faran, però una reparació moral, personal, fins i tot econòmica, bé se la mereix. Per una altra banda, tampoc era no era necessari, teníem raó sense recórrer aquestes eines, per una altra, era immoral. No has de pervertir les moltíssimes eines que té un estat modern, com és l'espanyol, per, diguem, enfrontar-se a un dels pitjors reptes, si no el pitjor repte, que havia d'entomar l'Espanya moderna. No? Potser els dos pitjors reptes o els tres pitjors reptes han estat el terrorisme islamista, el terrorisme d'ETA i el procés independentista. Doncs, com és possible que per terrorisme d'ETA i per terrorisme islamista haguem après certes lliçons? Els GAL, per exemple, van ser una eina nefasta. En cas del terrorisme d'ETA tenim moltíssima jurisprudència, per exemple, del que és legítim i il·legítim, quan es pot investigar. Hi ha una doctrina jurisprudencial, diré fins i tot preciosa, per garantir els drets fins i tot d'un terrorista que està encausat, però arribem a l'hora greu, fins i tot més greu, et diria, que tot l'anterior, i és molt dir, i recorrim a, pues, ja no Mortadelo y Filemón, sinó a la cutrez immoral que va ser Villarejo i companyia. Això em sap greu, perquè, com dic, teníem raó, i tenim raó els constitucionalistes que estaven en contra d'aquest procés salvatge i tribal d'impugnació de l'estat estatutari i constitucional.
Veurem on acaba tot plegat, perquè fins ara, si vull recordar que sabíem coses, però no hi havia proves suficients sobre la taula, ara hi ha 34 informes que tenia el senyor Fernández Díaz, exministre d'Interior, sobre la taula. 34 informes vinculats a polítics catalans i amb informacions falses. Per cert, deia el cas de Trias és flagrant, l'escoltava l'altre dia en una entrevista, i deia a Xavier Trias que mireu com és de complicat tot plegat, que per demostrar que no tenia comptes a Suïssa, el seu advocat li va recomanar escriure al banc suís
Sí, a part era un informe que un banc no fa. Exacte. Tu no pots fer un informe. Els bancs en general no fan informes.
És curiosíssim, perquè Trias explica que li diu al banc suís com és possible que hagueu donat un número a compte meu, i el banc suís li contesta: senyor Trias, aquí no tenim cap número a compte seu. Patapam, ja ho tenim. Així de ràpid. Si no, la cosa hagués durat anys i banys. Javi.
A mi el que em sobta molt és aquest constitucionalisme, no?, que diuen que defensen, quan precisament el que ataquen és precisament els fonaments de la Constitució i la confiança ciutadana en aquests fonaments de la Constitució, perquè això s'assuma a una llarga llista, no? S'assuma a la no renovació del Consell General del Poder Judicial, s'assuma a parlar del Tribunal Constitucional com un càncer quan ells no ostenten la majoria, s'assuma a parlar del govern com un govern il·legítim, no? I al final, després descobrim que utilitzen les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a eina política i i al final l'utilitzen a conveniència, no? Jo crec que, i comparteixo molt el posicionament de la portaveu de l'executiva federal del PSOE, quan diu que cal arribar fins al final i cal que es vegi, no?, quines han estat les ramificacions que ha tingut les accions nefastes de Jorge Fernández Díaz com a ministre d'Interior.
Per cert, abans li ensenyava la portada del Mundo avui al Santi. Espera, que arriba la segona emprenyada del dia. Respecte a Operació Catalunya, jo crec que a Catalunya n'han publicat tots els mitjans, evidentment els que han fet la investigació, com La Vanguardia, El Diari Ara, El Nacional.cat, i em sembla que algun més està per allà. A diaris nacionals em sembla que alguna cosa ha sortit al País, i al Mundo, evidentment, per desmentir algunes informacions en la qual s'implica, i ja està. Diaris nacionals no en sabem res més. Suposo que no interessa. Clar, què fa el Mundo avui? Titula el següent. El juez estrecha el cerco sobre los contactos de Rusia con Puigdemont. Los emisarios del Kremlin habrían comentado con el entorno del expresidente su estrategia de desestabilización de la Unión Europea y Ucrania. Això ho diu, segons el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el magistrado Jesús Aguirre, que és el del Volhov, que deies.
Exacte. És el que una mica hem comentat abans. Crec que veurem com es comencen a obrir noves peces i com es comencen a investigar nous casos, o fins i tot es reobren peces que s'havien o tancat o s'havien deixat en un calaix.
Què passa? Que ara començarem, els ciutadans, per començar a no entendre res.
No entendrem
però res. Perquè es començaran a unir tots aquells casos de la trama no sé què, cuelga de la trama no sé quantos, i acabarem per no entendre res, acabarà no passant res.
És molt greu. O sigui, en aquest cas és molt greu. O sigui, vull dir, s'està parlant d'uns delictes molt greu, o sigui, molt greus. El cas de Volhov avui s'està parlant de, fins i tot, desestabilitzar militarment, em sembla que és el que es diu. Mm-hmm. Això és molt greu. Això són delictes de molts anys de presó. Vull dir, sorprèn. O sigui, realment no sorprèn, perquè s'estan com reobrint aquestes peces quan estàs tancant un capítol, s'està intentant, diguem, obrir per una altra via, no? Buscar una altra escletxa per la qual poder atacar judicialment aquests temes.
Jo crec que políticament s'està intentant posar una mica de serenitat, de diàleg,
de superar.
Com a mínim de diàleg, no sé si d'entesa, però com a mínim de diàleg, i això està molt bé, hòstia, és una certa part de la judicatura
que va un poc por libre, no?
Sí. Que tota aquesta sensació.
Una guerra més pròpia, en aquest sentit. És molt greu. O sigui, per mi és molt greu. I jo crec que veurem en què queda. Tot plegat, el tema de la llei d'amnistia veurem, perquè potser s'està tapant una cosa i després necessites fer-ne una altra per tapar una altra. I és complicat, és molt complicat, i jo crec que a nivell polític tindrà també moltes conseqüències.
La llei d'amnistia, que tots sabem que acabarà el Constitucional, eh?
Sí. Sí, sí. I també es demanen prejudicials a la Unió Europea, i hi haurà totes les vies possibles. Per això m'ho comentaves abans del retorn de Puigdemont, quan hi hagi aquestes garanties. Mm. Es repeteix des del seu entorn quan hi hagi aquestes garanties.
També dic que, gràcies a Déu, que totes les tota la resposta de tota l'oposició legítima, i diria fins i tot correcta, a la llei d'amnistia es faci pels els conductes jurídics i judicials. I està molt bé assumir que acabarà el Tribunal Constitucional perquè és on ha d'acabar. No perquè la deroguin o perquè l'esmenin o la reforcin, simplement perquè rebi almenys la lectura de el que li diuen el legislador minoritari, no? El que li diuen el màxim intèrpret de la Constitució i saber si hi cap o no hi cap. I això solucionaria una part dels dubtes que estan planejant respecte a la llei d'amnistia i podríem centrar-nos també en la discussió purament política. També està bé que intervingui Europa, que no deixa de ser també un cert garant de l'estat de dret, des de la Comissió de Venècia fins als propis informes que ara mateix s'estan elaborant. I, en última instància, que tampoc és d'agrair, simplement és de remarcar que tota l'oposició s'estigui fent des del Partit Popular fonamentalment al carrer de forma civilitzada i a les institucions de forma civilitzada, sense forçar...
Sí, amb una pinyata a Pedro Sánchez, de forma civilitzada.
És, però això no és el Partit Popular.
Aparte, eso por un lado. Y luego por el otro, la ciudadanía tiene todo el derecho a poner a pinyata a Pedro Sánchez y darle a golpecitos a la pinyata. Vull dir, aquí es van... A Catalunya es van penjar ninots de l'Albiol com si estiguin ahorcados i no pasó nada, porque es libertad de expresión. Es atroz, pero es libertad de expresión. Hasta aquí.
Bé, jo comentava abans, no? Estem en una retòrica totalment frontista per part del Partit Popular i de Vox. És evident que Vox, evidentment, va molt més enllà, però no podem dir que la resposta estigui sent precisament una resposta únicament judicial o modulada pels conductes democràtics, quan precisament s'estan qüestionant tots i cadascun dels conductes democràtics. Si els jutges diuen el que jo vull... se impone el Estado de Derecho. Si els jutges diuen el que no vull escoltar, aleshores qüestiono, no?, la pròpia legitimitat del cos. El Partit Popular ha fet declaracions molt greus sobre el propi Tribunal Constitucional, no?, com si fos un òrgan que, en lloc de ser el garant de la Constitució, com comentava l'Ignacio, que fos un òrgan que decideix a conveniència quan es pot fer la lectura contrària. Quan hi havia la majoria anterior, aleshores... decidia a conveniència del Partit Popular. Jo crec que això, doncs, són aquestes contradiccions, no?, del Partit Popular, que demostren que al final el Partit Popular el que està fent és desestabilitzar el govern i desestabilitzar l'Estat. I al final el que precisament pretén fer el PSOE és el contrari. O sigui, pretén donar estabilitat i posar fi al que ha desestabilitzat l'Estat fins al punt que comentava l'Ignacio que és una de les hores greus de la història democràtica d'Espanya. No? Pues, si això ho compartim, hem de posar-hi fi i hem de posar-hi remei d'alguna manera. No? I jo crec que aquest és l'element central. És que al final...
Mira, gairebé 3 minuts que em queden. Un minut per cap. Perquè sí que us volia preguntar, demà seguirem aquest debat al Congrés dels Diputats, un debat sobre la llei d'amnistia, i es votarà tot plegat. Quin tipus de debat espereu, Santi?
Complicat. Un debat del nivell retòric, en el sentit... No del nivell retòric, no, que no se m'interpreti com que fos un nivell alt, sinó de molta tensió a nivell retòrica. Jo crec que...
Molt soroll, molt d'aquell de pataleta, diguem-ne.
Molt soroll, i jo crec que a part de... És evident que des de molts actes independentistes defensarà una postura amb el discurs més pur i més inqüestionable, i... Però, bueno, en el Parlament hi ha una força com Vox que veurem quin discurs fa i veurem què és el que fa. Això, evidentment, puja. El nivell d'agressivitat, puja la tensió, i jo crec que serà un debat molt complicat i serà un debat molt bronco, sincerament, i no crec que no ens convé. Una mica pel que deia el Javi prèviament, que hi ha una situació de... S'està intentant rebaixar una tensió, i jo crec que la tensió no es rebaixarà, sinó que serà més alta, en part alimentada per aquests discursos. I és perillós.
Ignacio, quin debat esperes per demà?
Jo sempre dic que les sessions de control són sessions, per a mi, d'autocontrol. Aquí espero també sentir una mica el mateix. Per un costat, perquè jo crec que l'oposició no actua de forma unificada. En aquest cas, Vox PP no actuaria de la forma tot l'unificada que potser que m'agradaria. Jo crec que hi ha un discurs molt clar que s'ha de fer i no s'ha de fugir cap a altres arguments. Es pot criticar només la llei d'amnistia i, de fet, jo no crec que la posició que està fent el PP o la posició que està fent Vox siguin especialment bronques. Vox últimament s'està comportant amb molta normalitat i diria fins i tot discreció allà on li posen un altaveu, i els discursos que ahir sentíem de Feijó, Almeida i Ayuso són discursos que és el que s'han de fer, no? Estan molt dirigits a criticar la llei d'amnistia perquè és una llei indignant. I és normal que es traslladi a la cambra de debat aquesta indignació. Al cap i a la fi, per això està el Congrés. Perquè sigui una cambra de debat i una cambra també de representació dels esperits animals. Ara bé, jo crec que la posició més bronca, o el que segurament sigui més indignant, és que segurament el PSOE, per varia, fugirà d'estudi.
Javi.
Jo simplement crec, i amb això acabem, jo crec que el debat de la llei d'amnistia el que farà és emmirallar a les forces polítiques que estan constantment donant la matraca amb l'amnistia, que la gent està cansada d'aquesta retòrica, i que ja al final es demostrarà quines són les forces que estan dedicades a millorar la vida de la ciutadania i no deixar ningú enrere.
Javi Rodríguez, Ignacio Rigau, Santi Sánchez, moltíssimes gràcies per ser de nou a la caravana comentant tot el que passa a l'actualitat. Us esperem les properes setmanes. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.